que aquestes despeses estan emparades amb un conveni. No és que jo digui que aquestes despeses... No, no, és que hi ha un conveni escrit, que és públic.
Aplicar el conveni.
Que explica...
Però aleshores aquestes acusacions d'on creu que surten?
Bueno, jo veig un diari que publica uns documents que se li deuen filtrar des d'algun lloc, diguem. I en aquests documents és on hi ha aquestes acusacions falses. I a partir d'aquests documents, que hi ha aquestes acusacions falses, es fan els titulars que es fan, etc.
Però quina és la voluntat d'això? Vostè a què ho atribueix? Per què surt això?
Bueno, jo ho he dit sempre, que entenc que és una campanya que té com a objectiu, doncs, atacar la reputació. Una campanya de desprestigi. A veure, comença, fixa't que això comença amb uns titulars tergiversats o falsos d'un mitjà, però és que acaba amb quatre ciberatacs en el mailing del Consell, en què la gent rep uns correus en què usurpen la meva personalitat. Per tant, és evident quina és la intencionalitat, no? Quan es fan aquests mails falsos, difamatoris, l'objectiu d'això és difamar, no?
D'una voluntat de revenja personal interna del Consell, o d'exmembres del Consell.
Miri, jo el que faig és desmentir les mentides, ja està. I explicar, no? De dir, escolta, hi ha un conveni que empara aquestes despeses, el propi auditor ho explica, que hi ha aquest conveni que empara aquestes despeses, el propi govern confirma que aquestes despeses estan justificades, i per tant, és molt desagradable quan un és objecte d'una campanya d'injúries, diguem, o de, no? De difamació. És molt irritant haver de gastar temps i energies, diguem, no?, desfent mentides, però jo, en la mesura que tinc l'oportunitat de fer-ho, faig, diguem, i aclarir la veritat. M'interessa molt més aclarir la veritat pel que fa respecte a mi que no pas acusar algú de...
No entrar en aquest joc d'acusacions.
D'estar darrere d'això. Escolti, ara, jo he anat a la policia belga perquè el ciberatacs és un delicte, la policia belga està investigant i ells diuen que potser podran arribar fins al final. Doncs, bueno, si la policia belga arriba fins al final i se sap qui ha fet el ciberatacs, doncs llavors sí, clar, en aquest cas, doncs hi haurà... Se sabrà el responsable d'això.
Mm. I després de tot plegat, senyor Comín, vostè es postularà per presidir aquest Consell a les noves eleccions?
Jo faré el millor pel Consell. Perquè jo al Consell li he dedicat... El que sap greu de tot això és que el president m'encarrega que jo entomi el projecte del Consell i hi ha molta altra gent, diguem, però a mi em va tocar fer una mica de motor de tot això. Durant 6 anys t'hi dediques nit i dia, diguem, no? Llavors, val, no ho fas per convicció, perquè et toca, perquè el teu lloc, diguem, entenc que feia quasi obligatori que jo entomés aquesta responsabilitat, no? L'exili, etcètera, no? No pretens, per tant, que ningú et vingui a donar les gràcies, d'acord? Home, però que no t'acusin de treure profit econòmic d'un projecte al qual li has dedicat 6 anys de la teva vida, nit i dia, sense remuneració, diguem, no? Perquè és sabut, nosaltres que hem estat com a voluntaris fent aquesta feina, no? Tots els membres del govern i tota la gent dels consells locals i tota la gent de l'assemblea, vull dir que hi ha molta gent que s'hi ha deixat moltes hores amb el Consell, no? Però l'únic que crec que tenim dret és a exigir que no se'ns difami, això. Això sí, no?
Però, per tant, es presentarà o no?
I llavors, jo et deia, què faré? O què farem? Perquè tampoc és una cosa que un hagi de decidir sol. Hi ha molta gent que em diu que vol parlar amb mi, o el que estic fent és escoltant i ja està, diguem, no? Però jo faré el que sigui el millor pel Consell, perquè el Consell me l'estimo massa, i, per tant, me l'estimo molt i he dedicat molt de temps.
Per tant, s'arriba a la conclusió que vostè hi ha de tornar...
Faré el que sigui el millor pel Consell, però el millor pel Consell crec que és una conclusió que no he de... arribar-hi jo tot sol, sinó que és una conclusió que és el millor pel Consell, és una conclusió a la que voldria arribar com a conseqüència d'aquest diàleg que, insisteixo, l'estic tenint a petició de molta gent normal després de tots aquests anys, molta gent de les bases, de les diferents esferes del Consell, que em diuen, bueno, volem parlar amb tu, volem explicar com ho veiem, alguns em diuen, el Consell és inimaginable sense l'exili, mentre hi hagi exiliats, no té sentit que el Consell estigui desvinculat de l'exili. Altra cosa és quan s'acabi l'exili, que ja veurem quan serà, diguem, no?
Confia que serà aviat?
A veure, quan em pregunten els amics com estàs, dic, mira, estic fent l'exercici de paciència més gran de mai en el sentit...
Però veu la llum al final del túnel ara ja, no?
Sí, 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 sí. Però estem fent exercici de paciència amb els dos temes, amb el que dèiem al principi, amb el tema d'esdevenir eurodiputat i amb el tema de l'amnistia, també. En els dos casos estem en mans d'uns tribunals i ells tenen els seus temps i, per tant, molta paciència. Ara, jo, si el Tribunal Constitucional es limita simplement a fer de Tribunal Constitucional i a ser imparcial i aplicar la llei, és evident que nosaltres hem de ser amnistiats més d'hora que tard.
Toni Comín, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Una pausa, dos minuts, ara tornem. Ara. El matí de
Catalunya Ràdio. Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
Mare, oi que el Pare Noel ve la nit del 24 de desembre?
Esclar, i els Reis d'Orient?
La del 5 de gener.
Nens i nenes ara estan pensant en Nadal.
En el Cort Inglés, fins al 27 de novembre, 25% de regal amb marques de joguines com Furby, Beyblade i jocs Hasbro Gaming.
Últims dies amb un 25% de regal en joguines.
Per estalviar en més joguines del 19 de desembre al 2 de gener.
Aprofita Hypercore i el Cort Inglés.
Ei, has vist com treballa el nou?
Buah, a mi m'ha canviat la vida.
A tu i a tots.
Amb el nou Nissan Interestar es treballa i es viu millor. Un furgó que s'adapta a tot, carrega fins a 2 tones i amb motorització dièsel elèctrica. Descobreix el nou Nissan Interestar amb fins a 9.000 euros al 0% TAE al teu concessionari Nissan o a Nissan.es, finançant amb RSI Bank.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Es té l'edat que marca el cor. De Punt de Fuga, de Rodolf Cirera Turó. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Som al matí de Catalunya Ràdio en aquest especial que estem fent a Brussel·les. També en tertúlia amb Sílvia Coppola, Joan Puigcercós, Artura Puente i Estefania Molina. Us voldré sentir per les paraules que ara sentíem de Toni Comín. I d'aquí a pocs minuts, Maiol Roger, compareix el president Salvador Illa.
Sí, fa unes declaracions a res. A pocs metres d'aquí d'on tenim l'estudi del Parlament Europeu, s'està reunint ara mateix amb la nova presidenta electa del Comitè de les Regions, que es diu Cata Tutto, i cap a les 10 farà declaracions als mitjans. Intentarem també tenir-lo un minutet aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Joan, t'has sorprès les paraules de Toni Comín?
En quin dels temes? Hem tractat uns quants.
Bueno, n'hem tractat uns quants, sí. Bàsicament, és a dir, aquesta posició també de Toni Comín respecte a Salvador Illa, per exemple...
Bueno, és que, a veure, jo amb això secundo una mica el que diu el Toni Comín, és a dir, el senyor Illa aquí està fent una... està exercint el càrrec de president de la Generalitat, però repeteixo com he dit abans, és a dir, sembla que fins ara ningú hagués aparegut a Europa i que ningú hagués fet res, quan ja he dit, i el president Aragonès va estar reunit amb 11 comissaris, vull dir... A veure, és important que el president de la Generalitat faci política europea, però també, jo estic d'acord. Escolta, hi ha un president de la Generalitat, no un expresident, perquè els presidents ho són de per vida, que es diu Carles Puigdemont, que és a Brussel·les, sí. I a mi em fa l'efecte de que potser el senyor Illa creia que si el senyor Puigdemont entrava a l'agenda li distorsionava la seva campanya permanent, lícita.
Sí, però ha dit el senyor Illa divideix, no uneix.
No, jo crec que això és una mica... Això ja és electoralisme per part del senyor Comín, però és evident que a mi em sembla que, vista la situació d'exili del president Puigdemont, no hagués estat de més una visita o una reunió a l'agenda completa que té el senyor Illa a Europa, doncs reunir-se amb el president Puigdemont. A mi em sembla que això hagués completat i hagués tancat el cercle. Jo no seria tan dir que això divideix. El president de la Generalitat fa les seves funcions i fa la seva feina, però a mi em sembla que en aquesta agenda hagués estat correcte reunir-se amb el president Puigdemont.
El que passa és que, a veure, una cosa és que sigui correcte, que puguem considerar que, bueno, pues pot aprofitar la vinentesa. I una altra cosa és que ho hagi de fer. Si la sensació que aquesta que està transmetent Junts, que... No, ho dic perquè...
Sí, jo no he dit això.
No dic tu. Però dic que la sensació aquesta que està transmetent Junts de s'ha de veure amb el president Puigdemont en qualitat de què? En qualitat com de cap de l'oposició, en tot cas, perquè...
En qualitat, diríem, de que ha estat president de la Generalitat com ho han estat altres presidents. En qualitat d'això...
Però és ja un president està. De la Generalitat, però és un president de la Generalitat que està en exercici.
I què? Quin problema comporta que estigui en exercici? Ja sé que aquest és l'argument dels socialistes.
No, pues
però quin
decidir...
problema comporta que estigui en exercici?
Que a l'hora de decidir un president amb qui es vol
que
veure...
Que no s'ha aplicat la llei d'amnistia encara, Encara no s'ha aplicat ni com ni ho ha dit.
Però m'agradaria explicar-ho.
Endavant.
Si no és complicat.
Deixa'm parlar després, Ricard, de Gorka Nori, que vol... Estan treballant perquè el català s'estudia a les escoles europees en el curs vinent, i m'agradaria explicar-ho, que ho coordina.
No, deia que a l'hora de decidir amb qui te reuneixes és molt important. Si aquesta persona té una càrrega política actual, és a dir, si és una persona a la que tu has de negociar coses avui, i si és una persona que està en política activa o no. Jo no dic que sigui ni bo ni dolent, dic que és una condició molt important. I en el cas de Carles Puigdemont té una situació molt, molt estranya, estranyíssima. Primer, perquè va dir que s'havia acabat... Quan ahir va dir que estava a Brussel·les, vaig pensar... A veure què va dir. Ah, no ho sabia. A mi l'últim que havia dit Carles Puigdemont és que marxava a la Catalunya Nord. Jo no sabia que seguia a Brussel·les. Jo va proclamar que s'havia acabat l'exili, que tornava a Catalunya sí o sí, i que ja no tornaria més estar allà, i ara, bueno, ens entenem que està... O almenys jo, ens entenem oficialment que està allà. Perfecte, molt bé. Però vull dir que la situació de Carles Puigdemont és una situació molt complicada políticament per una persona que no sigui del seu partit. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo entenc perfectament que en aquest cas Salvador Illa vulgui separar una cosa d'una altra. Dit això, que a la normalitat institucional li vindria molt bé que es veiessin Carles Puigdemont i Salvador Illa, i Carles Puigdemont amb tothom, evidentment. I és més, si pogués passar al Palau de la Generalitat o al Parlament de Catalunya, encara millor. Però vull dir que aquesta qüestió de que Carles Puigdemont pot tenir dues barrets alhora i ser cap de l'oposició i, a més, exercir com a expresident, això...
És que és la realitat. Però... És que és això i no és una altra cosa.
Estefania.
Comparteixo 100% el que ha dit l'Arturo Puente. Em sembla de sentit comú. És a dir, la situació de Carles Puigdemont, en certa forma, i jo tampoc sabia que s'havia mudat. De fet, ho vaig comentar, m'ha cridat l'atenció que ho diguis, Arturo, perquè jo també ho vaig parlar amb una companya periodista, dic en quin moment ha tornat a Waterloo. Sorpresa. Però la situació de Carles Puigdemont és molt complicada, com per dir, no, mira, tothom s'ha de plegar a la seva situació. Ell té una situació complicada, però d'aquí a que la resta de polítics o mortals s'hagin de plegar a la seva situació, hi ha un espai. Jo crec que Illa, el tipus de govern que està fent, no és gens ni agressiu amb Puigdemont. Jo no li he sentit dir cap paraula irrespectuosa. Crec que el Parlament amb Junts hi ha una relació cordial. Fins i tot el dia de la seva performance d'aparèixer i marxar, crec que el president va estar en el seu lloc. Per tant, però d'aquí a què s'hagi de plegar a anar a visitar una persona que encara a dia d'avui la seva situació legal no està resolta, home, siguem honestos, tothom sap que això no és fàcil de fer. Que hi hagi contactes pel darrere, com de vegades es diu, si personalitats del PSOE o del PSC s'hi troben, això és una altra cosa, però no vol dir que els canals estiguin tallats.
Deixa'm acabar, vull fer notar que la llei d'amnistia, excepte que no s'aplica la llei d'amnistia...
Còpula, breument, sisplau.
Vull fer notar que fins i tot Comín no s'ha referit a la llei d'amnistia. És a dir, ja hem donat per fet que no l'aplicaran, és a dir, està amb tot
el... No és cert.
No, ha dit que l'Institucional l'aplicarà? No?
Arturo.
No,
algun dia, posteriorment, a la seva situació que té ara al Parlament Europeu i a través del Suprem. Ell no ha dit, escolta, és que confio que d'aquí mig any la llei d'amnistia ja s'aplicarà. És que ja hem donat per fet
això. Sí, bé, això no és cert.
Trigarà anys i panys.
No, deixa-m'ho dir, perquè no és cert. Jo estava l'altre dia en una entrevista amb el president Salvador Illa i va dir el tema de reivindicar l'aplicació de l'amnistia.
Ah, això sí, home, si ho diu des del primer dia, això sí, però el que et vinc a dir és...
Què vols que faci ell?
Jo el que et dic és, ja fins i tot Comín no diu, bueno, escolta, com que s'aplicarà la llei d'amnistia d'aquí 5 mesos, doncs ja no cal tota aquesta cerimònia, diríem, per poder fer de facto eurodiputat. Ja hem donat per fet que els jutges espanyols trigaran tant com puguin, i que, per tant, mentrestant no podran recórrer a Espanya, perquè a Europa hi poden anar, i ho han demostrat abastament sense cap problema. I això és important recordar-ho, No s'està aplicant la llei d'amnistia. I alhora et dic, quan Comín li diuen al Ricard, ara passarà per aquí el president Salvador Illa i jo no em giraré perquè estic amb vostè, crec que s'equivoca. Perquè ha de fer política.
I és contrari, Sílvia, al que han dit fins ara, que han dit que sempre hi havia voluntat política, per tant...
Doncs gira't i vés-lo a saludar ni que sigui aquest moment, perquè t'hi val, diríem, els vots que t'ha donat la gent. I també, Salvador Illa, si sap que Comín està aquí, vés-hi i saluda'l. I comencem a parlar.
De totes formes, ja passa això, Les parelles benvingudes, fins i tot, passa això de vine a veure'm amb tu, no vinguis a veure'm tu. Salvador Illa i Carles Puigdemont són socis a Madrid.
Som socis a Madrid i ho seran a la Generalitat.
Està, per tant,
l'altre dia Artur Mas ho recordava.
Tota aquesta escenificació de ai, que no em venen a veure, que sí que em venen a veure, que estic molt emprenyat.
Jo refereixo a un element...
Això és un tema institucional, no és una cosa de parelles que estirien els trastos i se separi, per favor.
A mi,
Arturo, és institucional.
Si el senyor Illa, que, escolta, com a president té el dret a decidir la seva agenda, només faltaria, no, president Illa... Però el que és evident és que la situació del president Puigdemont és una situació única a Europa. És un president d'un país democràtic, en teoria, entre cometes, a l'exili. És una situació que representa i simbolitza el que ha passat en aquest país i el que està passant. És a dir, que una part de la població de democràticament vol ser independent, exigeix un referèndum al força perquè l'Estat s'hi nega, i s'aplica un mecanisme de repressió, com és tota la repressió durant l'1 d'octubre i el 155 posterior. I això provoca que un president acaba a l'exili. Home, perdona, estem a la Unió Europea.
Un moment.
Assumir aquesta complexitat, que és la complexitat que té el país, jo crec que també és una feina de visió política del president. Ah. Pot fer-ho o no pot fer-ho.
Exacte.
Però jo el que he pogut dir és que em semblava que si té una agenda a Brussel·les, el normal és que el president Illa es reunís. No és demanar-li audiència ni... No, és reunir-se.
Ni posar-se de catifa,
Escolta, Joan, el president ja ha dit que es reunirà amb Carles Puigdemont quan vagi a Barcelona.
Jo el que he pogut subratllar és que el que ha fet... ell ha pogut dominar la seva agenda i és normal que el president de la Generalitat i el seu equip puguin dominar l'agenda i que siguin els protagonistes. És evident que si es reuneix amb Puigdemont, tot això
se li va... La foto
surt desbiaixada i estem aquí. Aquesta és la realitat.
És dir, no hi haurà normalitat. Sí. Aquesta normalitat que persegueix el president Illa, sobretot de crear-ne la percepció, no hi serà. No hi serà. I si ella més... No, escolta, jo ja el veuré i el vull veure. Tot això està molt bé. Però fes-ho, i fes-ho com més aviat possible. Ets a Brussel·les, ai, m'entens? Que et passa et toca la pell, m'entens? Estàs a Brussel·les, no estàs a la Conxinxina, estàs a Brussel·les. Com es pot assumir que no hi hagi una trobada? Informal, formal, com sigui, però és institucional.
Deixa'm dir que jo em sembla surrealista, és tangencial el tema, però... que Carles Puigdemont va dir que si no aconseguia ser president deixaria la política.
No estem aquí.
És igual, però ho volia dir. Però ho volia dir. Perquè al final, de vegades... s'exigeix com una mena de, no sé, una aureola d'institucionalitat, d'un gran respecte...
No és una aureola, ser president de la Generalitat.
Quan hi ha coses que no s'estan complint. I, per cert, el mateix penso d'Oriol Junqueras. És al·lucinant com els dos dirigents del procés, després d'haver perdut fins i tot la Generalitat independentista, encara s'aferren a seguir dirigint els seus partits. Jo crec que per la base social independentista el millor seria fer una mica de net i que arribés nova gent, sàvia nova.
Deixem-me saludar el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, que ja ens acompanya des del Parlament Europeu. Senyor Duc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies.
L'agenda d'aquests últims dies, d'aquests dos últims dies, de fet, aquí al Parlament Europeu, vostè també n'és no només còmplice, sinó artífex de tot plegat. Expliqui'ns què és el Pla Brussel·les.
Doncs el Pla Brussel·les és, diguem-ne, el llistat de mesures, l'estratègia que comença a desenvolupar el govern de Catalunya per estar més present aquí, a Brussel·les, a les institucions europees, per tenir més influència, per participar dels debats i per participar de les decisions que es prendran en els propers anys i que poden ser molt importants per tots. Només veient aquí una mica al voltant d'aquest estudi tot el que passa en el Parlament Europeu i totes les coses que s'hauran de decidir, que tindran impacte directe en la nostra vida, això ens ensenya que hem d'estar aquí molt presents i que hem de fer sentir la nostra veu. Això és el Pla Brussel·les.
El govern considera que havia perdut capacitat d'influència a la Unió Europea, a Catalunya, els últims anys?
Sí, s'havia perdut, efectivament. Jo crec que aquests últims 10 anys, doncs, d'alguna manera, no s'ha fet tot el que s'havia de fer o no s'han fet algunes coses com s'havien de fer. I, per exemple, doncs ahir vam recuperar una cosa que s'havia perdut durant molts anys, que era la presència del president de la Generalitat, del govern de Catalunya, en el Comitè de les Regions, per explicar què és el que estem fent, quines són les nostres prioritats, com podem combinar aquestes prioritats amb les prioritats d'altres regions molt importants a Europa, i, a més, fent-ho en català, amb tota normalitat.
Mm. Ara que treu el tema del català a Europa, vostè, de fet, ens va dir en aquest programa fa un parell de mesos que confiava que el català es pogués fer servir al Parlament Europeu en el marge d'un any. Després de reunir-se amb la presidenta de l'Eurocambra, amb Roberta Metsola, és més o és menys optimista que fa dos mesos?
Jo amb aquest tema sempre he sigut optimista i ho continuo sent. Jo crec que la reunió d'ahir va ser una reunió profitosa, va ser una reunió constructiva, ho va dir el mateix president a la sortida. Jo crec que la presidenta del Parlament Europeu va entendre que aquest és un tema important, que s'ha d'abordar amb molta seriositat i que, a més, s'ha de fer des d'un punt de vista institucional. I aquest també és un missatge nostre, que el tema de la llengua és un tema que s'ha de despolititzar, és un tema, com deia jo l'altre dia, de justícia lingüística. I aquest també era un dels missatges que nosaltres volíem que es pogués sentir aquí, en el Parlament Europeu, ahir i avui.
El govern català, per això, pot pressionar perquè això acceleri d'alguna forma?
Jo no utilitzaria la paraula pressionar. Jo crec que nosaltres podem contribuir a que tothom entengui la importància d'aquest tema i això és el que estem fent.
Mm. Com ho estan fent?
Doncs parlant amb tothom, que és com es fan les coses aquí. Parlant amb tothom, explicant, traient, diguem-ne, com dir-ho, emocionalitats o animositats. Jo crec que aquest és un tema que quan l'expliques bé, quan expliques que hi ha més de 10 milions de persones que parlen català a la Unió Europea, quan expliques que el català ja es pot parlar en el Congrés i en el Senat a Espanya, quan expliques la importància que té la llengua catalana pels catalans, que és la llengua pròpia, com diu l'Estatut d'Autonomia, és la llengua pròpia de Catalunya, la gent comença a entendre que no és un tema de discussió política, és un tema molt més de país.
Mm. Pel que fa a l'oficialitat, això és més complicat perquè requereix unanimitat a tots els estats. Aquesta seria una carpeta secundària, ara mateix, pel govern de la Generalitat? És a dir, els esforços es centren en l'ús al Parlament o són dues carpetes que són igual d'importants?
Són dues carpetes que són igual d'importants, són dos objectius molt importants, i el primer ajuda al segon. És a dir, tot el que es pugui fer per donar visibilitat al català a les institucions ajuda també en aquells que hauran de prendre la decisió sobre l'oficialitat a ser més positius. Qui ha de decidir que el català sigui oficial a la Unió Europea? Els representants dels 27 estats membres. Bé, doncs el fet que ministres del govern espanyol vagin a reunions del Consell i parlin en català és una manera també de dir-los, escolti, si és que això és lo normal, per tant, si ho podem fer aquí, doncs decretem l'oficialitat del català.
Aquestes últimes hores, Teresa Rivera ha sigut un dels altres noms importants també en política europea. Finalment, hi ha un acord per votar els membres de la nova Comissió Europea. Vostè que coneix bé com funcionen aquí les coses, perquè durant molts anys vostè ha treballat aquí al Parlament Europeu, s'entén el pols que ha fet Feijóo amb la candidatura de Teresa Rivera?
Jo no tinc totes les claus i per tant, doncs, segurament no puc fer l'anàlisi de tot el que ha passat o ha deixat de passar. Jo el que sí veig és que s'han perdut uns dies i potser s'ha posat en risc una cosa que és fonamental, que és l'estabilitat institucional europea, en un moment molt complicat. Vull dir, estem veient els nomenaments que s'estan fent a la propera administració americana, estem veient l'escalada armamentística i bèl·lica a Ucraïna aquests últims dies. Ens n'adonem de que en els propers anys aquí s'hauran de prendre decisions molt importants i que, a més, s'han de prendre amb majories estables i amb majories, diguem-ne, que permetin avançar, i això no s'ha de posar en risc. Per tant, jo crec que podem estar contents de que hi hagi hagut un acord, que aquest acord d'alguna manera reforci la centralitat de la majoria parlamentària en el Parlament Europeu, i que, per tant, el 1 de desembre la nova comissió von der Leyen pugui començar a treballar.
Deixem que l'interrompi perquè tenim el president Salvador Illa, Maiol.
Sí, doncs estem aquí amb el president de Salvador Illa en directe pel matí de Catalunya Ràdio. President, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Hem interromput l'entrevista amb el conseller. No hi haurà dissensions al govern per aquest motiu, no?
De cap ni una.
L'hem caçat aquí perquè acaba d'entrevistar-se, de tenir una reunió amb la nova presidenta del Comitè de les Regions. Com ha anat aquesta reunió?
Ha anat molt bé. La senyora política hongaresa Caratuto, que és la candidata del grup socialista a presidir el Comitè de les Regions en la segona part del mandat, i ha tingut una bé felicitat per aquest nomenament d'ahir. Bueno, hem tingut un primer contacte que ha estat profitós. La veig amb idea de potenciar tot el paper dels territoris, de les nacionalitats, de les regions dins Europa, i aquí a Catalunya s'hi involucrarà i ajudarà tant com pugui.
Ahir va reunir-se amb la presidenta Roberta Metsola, també va participar en aquest comitè de les regions parlant i en català. Quan serà oficial el català al Parlament Europeu?
Jo vaig veure la presidenta Metsola amb una intenció de treballar amb rigorositat i amb molta serietat aquest assumpte, i vaig traslladar que era important per nosaltres. Vaig mostrar tota la meva col·laboració al respecte. Em consta que ho va fer-ho també el Vendacari, amb qui em vaig veure a la tarda. També hi va traslladar, diguem-ne, la importància de poder usar el català, l'euskera, el gallec, el Parlament Europeu. I vaig sortir amb la impressió i amb la seguretat de que aquest tema s'estava treballant amb rigor des del Parlament Europeu, i crec que donarà fruits.
Una cosa és el Parlament Europeu, abans l'explicaven, l'altra és l'oficialitat a la Unió Europea, que això ja depèn dels estats. Estem parlant d'una qüestió bastant més complicada i pot anar per llarg.
És més complexa, té uns terminis més llargs també, però també hi ha molta determinació per part del govern d'Espanya en que això tiri endavant, no? I, per tant, els primers passos estan donats, estan ben donats. Aquí no es tracta d'aconseguir vots, es tracta d'impedir vetos. Més impedir vetos que aconseguir vots, no? Perquè cap dels 27 estats membres, diguem-ne, veti aquesta opció. Jo crec que s'està fent un bon treball. Nosaltres el seguim molta atenció des del govern de Catalunya. S'està fent un bon treball per part del govern d'Espanya, no? Jo també confio en que això, amb el ritme que porta, que és un ritme diferent, també donarà fruits, no? En tot cas, el compromís del govern de la Generalitat és en ajudar en tot el que puguem i en explicar la realitat de Catalunya i el que significa per Catalunya que el català sigui oficial a les institucions europees al màxim nivell.
Vostè ha triat Brussel·les com el destí del seu primer viatge oficial. Són coses sempre pensades, sempre simbòliques. Quin missatge vol donar? Vol dir que la Generalitat torna a estar a Europa?
Primer, és un reconeixement de la importància que té Brussel·les com a seu de les institucions europees per Catalunya, no? Per el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. No? Aquí es decideixen moltes coses, necessitem enfortir, federalitzar i enfortir Europa, i per tant és un reconeixement d'aquesta realitat i també una expressió de la voluntat de Catalunya d'implicar-se en el paper que ens correspon a les institucions europees, al Comitè de les Regions, a l'Euroregió, impulsar la macroregió mediterrània, treballar amb els quatre motors, que també en formen part. Ahir vaig estar amb diferents regions i nacionalitats, Power of Regions, per treballar perquè els fons de cohesió siguin uns fons on també hi tinguin un paper important les regions, per tant, també per mostrar la nostra voluntat d'implicar-nos al màxim nivell a les institucions europees, no? I és el que seguirem fent durant aquest mandat, no?
Vostè avui està a Brussel·les, demà va a Madrid, en la mateixa setmana a Brussel·les-Madrid a reunir-se amb el president Pedro Sánchez, també forma part d'aquest missatge.
Sí, el calendari ha vingut així, perquè diguem-ne, el motiu de ser-hi aquests dies en concret aquí a Brussel·les és que hi ha el Comitè de les Regions, se celebra la reunió ahir i avui, no? i demà pues, tenia fixada aquesta reunió amb el president Sánchez, no? Per tant, ha volgut ser aquesta consciència que també, si vol vostè, efectivament és un missatge, no? És a dir, treballar per l'autogovern de Catalunya amb un peu a Brussel·les i amb un peu també a Madrid, no? Estan molt pendents d'influir, de participar, d'aportar, de fer les nostres aportacions en dues esferes, no?
Demà toca parlar de finançament singular?
I de més coses. Demà toca explicar i discutir diferents assumptes, explicar també què hem fet aquests primers 100 dies, quines són les línies mestres del nostre plantejament polític a Catalunya. En algunes d'elles és important també la col·laboració del govern d'Espanya. Jo repassaré això amb el president del govern i demà també centrarem alguns missatges, però avui som encara a Brussel·les.
Doncs ja tocarà demà, president Salvadella. Moltes gràcies per atendre el matí de Catalunya Ràdio.
Un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
Gràcies, Maiol. Són 11:15. Estem també amb el conseller Jaume Duc. Ja per anar tancant, senyor Duc, clar, no sé què té la sensació d'estar avui aquí al Parlament Europeu. Vostè hi va estar quants anys, recordem, aquí treballant?
Més de 30.
Més de 30. Clar, i per exemple, quan seia a l'hemicicle, seia com a responsable polític d'un govern.
Sí, com a membre del Comitè de les Regions. Sí, és una cosa que fins l'agost no hagués pogut imaginar. I és cert, és una impressió diferent estar en el mateix lloc on has estat durant molts anys, però fent una feina diferent, molt interessant i molt content.
Però ho va enyorar una mica, allò d'estar a l'altra banda, o no?
No tant, perquè la feina que estem fent a Barcelona és molt maca i a més, és molta feina. Per tant, no hi ha temps d'enyorar res.
Conseller Jaume Duc, també gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Sílvia Coppola, Joan Puigcercós, Arturo Puente, Estefania Molina. Per anar tancant ja aquesta tertúlia. Sílvia.
A veure, estava sentint tot això, no? I diria a mi que hem estat parlant del pes que té Salvador Illa ara novament a Brussel·les. Recorda que hem començat dient que l'any 2000 ja Jordi Pujol demanava que el Comitè de les Regions doncs, fos una institució de la Unió Europea. Jo, diríem, només puc que subratllar i estar encantada a la vida doncs, que Catalunya sigui cada vegada més a Europa i que hi sigui pel català, per ser que volia recordar que Gorka Knörr, diríem, està coordinant aquest treball i fins i tot volen demanar i aconseguir que el curs 2025-26 es pugui aprendre català a les escoles de la Unió Europea, però que, a més, em sembla que s'ha d'anar a la normalitat institucional, que és important que Puigdemont i Illa es trobin i que s'ha de treballar també perquè ser-hi pel català està molt bé, però també anar avançant amb tot el que representa possibilitats econòmiques per al país.
Joan.
Home, el president Illa i el seu equip de comunicació ho estan fent bé.
Sí.
Perquè estan aconseguint donar la imatge de que no hi havia passat, no? De que tot comença de nou. I com he dit abans, no és exactament així. Europa no s'hi va deixar mai de ser. De fet, el Comitè de les Regions, els consellers de la Generalitat, hi anaven. No hi anava el president, per raons òbvies, perquè tots hem de ser conscients que aquí hi ha hagut una fractura emocional a la Unió Europea per part d'una part important de la ciutadania de Catalunya. És a dir, quan aquí hem tingut una situació com la que vam viure l'1 d'octubre del 2017, hi havia la sensació de que la Unió Europea no seria un àrbitre, però jugaria a favor dels drets, d'aquest cas, d'una part important de la població d'Europa, que som els catalans i catalanes, no? Una part, no tots els catalans i catalanes pensen el mateix, evidentment. I la Unió Europea es va posar de perfil, no? I això va provocar un refredament que cal posar damunt la taula. És a dir, sempre havíem vist la Unió Europea com l'espai de llibertat i democràcia que ens garantia drets fonamentals. I hem vist que els estats pesen massa, i ho estem vivint amb això de la llengua, també els estats pesen molt, i al final has d'acabar seient amb els estats. I, per tant, també trobo correcte que el president de la Generalitat sigui present a Europa, es faci valdre, parli amb la gent, busqui consensos, però repeteixo, en aquests últims 10 anys hi ha hagut un refredament d'una part important d'aquest país amb el que representa la Unió Europea.
Breument, sisplau, Arturo i Estefania.
Sí, a mi no m'agradaria acabar aquest especial sobre la Unió Europea sense dir que avui és un molt mal dia per la Unió Europea. Entraran comissaris de l'extrema dreta, entraran patrocinats pels conservadors europeus, per una part dels conservadors europeus, i entraran acceptats per liberals i socialistes europeus. No sé si tenien una altra alternativa, potser no hi ha un altre remei, però fora de tot això, és un molt mal dia. Estem veient com també en la Unió Europea tenim el problema de que les extremes dretes creixen i no sabem com aturar-les. Tant de bo no haguéssim vist mai això que estem veient avui.
Estefania.
Al fil d'això que comenta l'Arturo, aviam, ara mateix a la Unió Europea podríem dir que hi ha tres ultradretes. Una és la dels alemanys d'AFD, que no tenen cap problema en no condemnar el seu passat, però després hi ha dues grans famílies, una és la de Meloni, els sobiranistes, i l'altra és la dels patriotes, on estan Vox, pro-Putin, Orbán, etc.
L'autanista i la putinista, no?
Exacte.
Sí, sí.
Exactament. És que aquest és el moll de l'os. Per què Ursula von der Leyen no veu problema en entendre's amb els sobiranistes de Fratelli d'Itàlia, Meloni, otanistes, i sí amb els altres? Perquè estem en un context on estem, en la guerra. És a dir, la Unió Europea ha arribat a una conclusió. Aquí hi ha una ultradreta pragmàtica, anem a dir-ho així, que vol trobar dins dels mecanismes de la Unió Europea la forma de portar a terme les seves polítiques. Exemple, Meloni i els camps d'Albània. Després, hi ha una altra ultradreta que utilitza la immigració per desestabilitzar, perquè realment els seus interessos estratègics estan més alineats amb altres països, vegis Rússia i altres que són problemes per la nostra seguretat nacional. És aquesta la distinció que s'està fent. No cada cop ara hi hagi gent que cregui que hi ha una altra dreta que és bona o que no és bona, no. Hi ha una més alineada amb els nostres interessos estratègics i n'hi ha una altra que no. I això, ens agradi o no, ens sembli hipòcrita o no, és el que hi ha. I és el camí pel qual ara mateix està vetat els patriotes, Orbáns, pro-Putins, Vox, etc., a les institucions europees i no així els altres. Fratelli i companyia tenen un comissari important, el tindran, i ara mateix tenen un lloc a la taula del Parlament Europeu. I aquesta és la distinció que s'està fent.
Ho hem de deixar aquí. Són les 10:35.
Aquí el que està clar, Carmet, és que diran el català és oficial. I llavors la gent dirà, però quin coño habla català? O sigui, per què queremos el català? Saps? Vull dir que si clar, tarden
que
gaire...
Potser primer hauríem de parlar-lo més
bueno,
a català.
Però, saps? Si tardem gaire, és que no quedarà ni Déu. O sigui, llavors, a ver, ¿dónde están los que...? No, ya no existen. Ya han pasado tantos años aquí que ya no queda nadie. Saps? Vull dir que a mi em fot
igual fan tard, igual fan tard.
Sí, bueno, no sé.
Bon dia, Miguel. Quan el gat marxa...
Les rates ballen.
Ara. I avui, precisament, la tertúlia és de gent potent. Dirigir una tertúlia des de Brussel·les... M'agraden, ja es veu que...
Què?
Hi ha hagut un moment que has dit... Arturo! I la Coppola i la Molina n'han pas callat. Sí. I dius, ni caso, nano, ni caso.
Hi ha hagut un altre moment que diu... Ricard, la Coppola diu... Ricard, dona'm la paraula després. I ja, bueno, és que ni després... Vull dir, en aquell moment engegant no l'aturava ni...
No cal que li doni la paraula a la Coppola, no?
La Coppola sempre té la paraula. Ella és la paraula.
Pren la paraula. Està bé.
La Coppola...
Jo veig que parleu molt, eh?
Mira, s'ha de posar... Ha quedat clar, això. S'ha de posar a organitzar i a coordinar les agendes dels principals líders polítics d'aquest país.
Això.
Doncs això sí que ho faria ràpid. La Coppola posaria, aniria per feina i volies tu, s'acabaria la tonteria.
Tu, de 6 a 7, què fas?
Quin dia pots? No pots de 6 a 7? Quan pots? De 8 a 9? No? A les 10? Doncs vinga, tanquem-ho. Ja està.
Tu, Comín, que te passo per darrere. Gira't. President, cap aquí amb el Comín. Vinga, va, vosaltres esteu reunits. Un té l'altre. Pim-pam. Hòstia, en un moment ho tindríem tot arreglat, tu. Tanta comèdia aquí.
Necessitem gent que faci feina d'aquesta manera. Gent que vagi.
Home, va.
És allò, no, és això, és institucional. Voleu fer el favor de treballar?
Gansoners, no.
Ara,
treballeu.
Aquesta és la frase. Aquí hauràs de fotre una pancarta, ostrell, aquí. Diu la Coppola que, dos punts, gansoners, no.
És decisió política.
Salut i feina, que és el que deia la tesi de Pujol, del pujolisme.
Ara que dius això, salut i feina, ara que ets tu per aquí a Brussel·les, és que ja hi ha mogut coses al banc, ja m'han dit que sí, per obrir una franquícia aquí al Parlament Europeu. 8.500 treballadors... Hòstia, vull dir, una peixateria aquí és més gran al Parlament Europeu que Arbúcies, eh?
Sí.
Vull dir, saps? Hòstia, obrim una peixateria aquí...
No, estem en un estudi de ràdio, escolta, que aquí al mig del centre, diguéssim, de la institució, que és espectacular.
Passaria amb la furgoneta de repartir amb una senyera davant del capó.
Salmó repartiries aquí.
Sí.
Poisson, le poisson, cher le poisson. I tothom, hòstia, el peixater de la Catalunya, saps?
Hòstia,
mira. Digui en francès.
Si no, poisson.
Has vist?
Sí. Le poisson.
Vigileu que...
Verí també, sí.
Amb una sorda.
Depèn de com ho diguis, aquí se te'n riuen.
Le poisson.
Bueno, poisson. Nosaltres passaríem verí.
Ja.
Passaríem verí, eh?
També se'n deu passar aquí, com en molts llocs.
Sí, exacte.
Res, escolta, que vagi bé. Carles Bruguera, Fel Feixedes. Sílvia Coppola, Joan Puigcercós, Arturo Puente, Estefania Molina. Després també, ara parlarem també amb diferents corresponsals a la zona. Estem molt pendents d'aquesta escalada de tensió també a Rússia i a Finlàndia, i tenim la sotscaps d'informatius. Marta Prat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Que estàs visitant mitjans públics finlandesos precisament per veure com s'organitzen en un país que té menys població que Catalunya, oi?
Exactament. Són 5 milions i 600.000 aproximadament de gent. Mm. I ara és un país molt, molt interessant, la veritat.
Ara explicàvem també la preocupació que tenim pel fet que Rússia hagi llançat un míssil d'aquestes característiques directament cap a Ucraïna. Entenc que aquí, en on et trobes, Marta, a Finlàndia, l'interès, diguéssim, pel tema de la guerra és molt més elevat que a casa nostra, no?
Sí, hi ha molt d'interès, però t'he de dir que estan molt tranquils, eh? No els veig especialment amoïnats ni per l'alerta aquesta que va enviar el govern, ni per res, ells fan la seva vida. Estan convençudíssims que amb ells no els tocarà cap atac real per part de Rússia, creuen que ells no són l'objectiu, ni molt menys, i tot això compartint 1.300 quilòmetres de frontera terrestre, és la frontera més llarga dins de la Unió Europea amb Rússia, però estan molt convençuts que no anirà per ells. Estan acostumats a conviure amb Rússia, són veïns i socis comercials durant molts anys, i llavors els coneixen perfectament. Creuen que és més una qüestió de retòrica que no pas de realitat. Tot i així, també són una gent molt resilient, s'han preparat bé, tenen un exèrcit déu-n'hi-do de potent pel país que són, i estan dedicant cada cop més diners a la seva defensa, a millorar tots els sistemes de defensa, i vaja, ja et dic, els veig molt confiats. Mm.
Ahir, per exemple, parlàvem amb catalans que estan a Noruega o a Suècia, i ens deien que normalitzaven també molt el fet aquest, com ara deies tu, de rebre, per exemple, alertes o aquests manuals que estan fent circular de què cal fer en cas d'emergència o d'una guerra directament. A Finlàndia també hi ha aquest tipus de manuals?
Sí, i estan habituats, doncs, davant de qualsevol emergència, reben aquests missatges, saben el que han de fer, però aquest en concret de fa, si no estic mal fixada, 48 hores, hi ha molta gent que ni n'és conscient, que ha arribat, perquè de fet no els hi ha arribat de manera personalitzada, sinó que hi ha un web on tu pots anar a mirar-ho. Molts d'ells no són conscients del text exacte d'aquest missatge. Tot i així, ja tenen claríssim què han de fer en cas d'emergència de qualsevol tipus, tenir els aliments i articles bàsics, bateries, perquè sobretot aquí, com que tenen tan poca insolació en aquesta època de l'any, doncs necessiten tenir alguna font d'energia, però poca cosa més. I ja et dic, estan super convençuts de les seves possibilitats davant de qualsevol amenaça. És una cosa que em crida l'atenció. I una cosa que tampoc jo sabia i que m'ha cridat l'atenció és que aquí a Finlàndia el servei militar és obligatori per tots els homes a partir dels 18 anys. Mm. I per tant, ets reservista de per vida que tens
clar.
50 i tants o així, i les dones el poden fer voluntàriament.
Doncs, Marta Prat, que tinguis una bona jornada aquí a Finlàndia. Fins aviat, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i de seguida parlarem també d'aquesta escalada d'atenció amb diferents corresponsals que es troben aquí treballant a Brussel·les. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ja sóc autònoma. Quina emoció. Però ja no puc posar-me malalta o agafar una baixa?
Doncs jo, si necessito agafar una baixa, tinc a Previsió Mallorquina, que m'indemnitza per cada dia que no puc treballar.
Previsió Mallorquina?
Sí, Previsió Mallorquina. Única companyia especialitzada en assegurances de baixa laboral per autònoms. Pregunta al teu mediador d'assegurances o informa't a la seva web.
Torna a Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot, el 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raigs de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments. rica en tranquil·litat. A deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
I ara donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació La Nineta dels Ulls, saludem el músic i cantant de Mishima, David Carabent. David, bon dia.
Bon dia, Ricard. Com estàs? La Fundació La Nineta dels Ulls treballa per impulsar la recerca, donar suport a les famílies i fer difusió dels símptomes del retinoblastoma, un càncer que es desenvolupa a la retina en creixement i és per això que afecta sobretot infants menors de 6 anys. Als països del tercer món, la taxa de mortalitat és molt i molt elevada. La Fundació treballa per revertir aquesta situació amb el desenvolupament d'una aplicació mòbil que permetrà detectar la malaltia de manera precoç i, per tant, els infants podran rebre el tractament adequat i a temps. En definitiva, un projecte que pretén que els infants puguin vibrar i gaudir de la vida.
Fundació La Nineta dels Ulls.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: insígnia que posa el mariner jovenet més valent. I la resposta era gallardet. Un gallardet és una tira volant acabada en punta que es posa al cim dels pals de la nau com a insígnia. Un noi gallard és un noi valent. I si és un jovenet, doncs, serà gallardet? 1.268 dels 1.349 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 8 punts per a la Copa. Guanya el pack de la Lletera de Campllong i a Azoga Coll. I avui també ens heu dit estendard, distintiu o bandereta.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara la cafetera superautomàtica Krups per 249 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrodomèstics.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per Financiera. El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta-a-porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El cos ens parla contínuament, tant si tot funciona com si no. Descobreix-ne els secrets amb el llibre del programa Escolta el teu cos. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Després de la goleja del Clàssic, el Barça viatja ara a terres austríaques a la quarta jornada de la Champions femenina.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Pere Escobar.
Avui a 8:45, s'envolten Barça, la TDG, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
La TDG, la transmissió de la Gelmà. El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Són les 10:48 en directe al Parlament Europeu davant l'escalada de tensió amb Rússia i les maniobres dels Estats Units. Ens preguntarem avui com ho afronta Europa, si està preparada o no pel que estem vivint. Per això hem preparat una taula de corresponsals. Ens acompanya el corresponsal de Catalunya Ràdio Brussel·les, Jordi Baró. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També el company de TV3, Joan Reventós. Bon dia.
Bon dia.
T'ho seré perquè m'estic... Ara. Això dels aires acondicionats aquí al Parlament... No sé com us ho feu vosaltres, però he entrat que feia una calor horrorosa, ara fa fred, fa calor... Van a sac, no?
Però Brussel·les és una ciutat de contrastos. Surs a fora sí, i fa clar, un fred que pela clar, i a vegades que fa, a dintre no? Aixequen la calefacció i es passen.
També ens acompanya la corresponsal de la Unió Europea França 24, l'Ester Herrera. Què tal, Ester? Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Aida Sánchez, que és periodista d'Euronews. Bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, diríeu que hi ha molta preocupació? És a dir, com ha caigut, per exemple, aquí a Europa la decisió dels Estats Units de donar llum verda a aquests míssils de llarg abast i mines antipersones, o la notícia que coneixíem també aquest matí de que Rússia ha llançat aquest per primer cop aquest míssil balístic intercontinental contra Ucraïna?
A veure, aquesta setmana hi ha hagut reunió de ministres d'Afers Estrangers i de Defensa dilluns i dimarts, que va ser l'última reunió de Borrell abans de deixar el càrrec el diumenge, i la sensació és que en els últims anys aquí a la Unió Europea s'han anat deixant de banda línies vermelles, que al principi ho eren, i cada vegada s'han anat deixant caure amb la guerra a Ucraïna, i ara estem davant d'aquesta nova línia vermella de si permetre o no a Ucraïna utilitzar armes europees de llarg abast dins de territori rus. De moment no hi ha hagut cap moviment en resposta als Estats Units. Aquí els països que estan en el focus són França i Alemanya, que són els que estan donant aquest tipus d'armes a Ucraïna, i de moment no han mogut fitxa, diguéssim, davant de la decisió de Biden, però haurem d'estar pendents del que passa a partir d'ara. França ha dit que això és una opció, Alemanya és la que sembla que està més negància en rodó, però en tot cas ara el debat està aquí, i si passa com ha passat amb les altres línies vermelles acabarà en algun moment o altre caient.
Però diríeu que Europa fa temps que es prepara per això, Aida?
Jo crec que ara tothom veu una mica que la guerra a Ucraïna està en un moment de canvi, un punt d'inflexió, sobretot amb la victòria de Trump fa dues o tres setmanes. Bàsicament, Trump ja va dir que ell volia que la guerra s'acabés de forma ràpida, no va quedar clar com. Per exemple, avui mateix Reuters publicava que Putin podria estar obert a negociar amb Trump si s'aconseguia no cedir terreny, o que Ucraïna no entrés a l'OTAN. O sigui que dins de la Unió Europea també hi ha aquest moment de que, com diu el Jordi, s'estan passant diferents línies vermelles, o el que eren abans línies vermelles.
Joan.
Sí, indefectiblement Europa s'està preparant, perquè de cop i volta, abans del 2022, de l'esclat de la guerra, Europa era un racó de món bastant tranquil. Aquí no ens pensàvem que hi pogués haver una guerra a Europa, i menys a les fronteres de la Unió Europea, i per força això obliga a la Unió Europea a repensar-se una mica. Portàvem molts anys d'aquesta aparent tranquil·litat, que no s'havia invertit molt, o s'havia invertit molt poc en defensa, i de cop i volta ressorgeixen aquestes veus de hem de destinar molts més recursos a defensa perquè la seguretat no la tenim garantida, perquè tenim una guerra aquí al costat, perquè el món és convuls, i aquí comencen tot de debats interns que no hi havien estat fins aleshores i que ens porta a fer-nos preguntes d'aquest tipus que semblaven impensables fa un temps, no? Hem de comprar míssils per donar-los a Ucraïna i que Ucraïna pugui atacar en territori rus? Tots aquests debats...
Això vol dir entrar a la guerra ja directament. Almenys Rússia ho interpretarà així, perquè ja ho ha dit que ho interpretaria així, no?
Exacte, i Putin fa aquest discurs interessat de dir que els Estats Units està entrant a la guerra i això implicarà tot l'OTAN, i crea aquest clima de tensió i de preocupació a la Unió Europea, però també des del punt de vista polític a la Unió Europea hem vist que s'han contrarrestat tots aquests discursos que venien del Kremlin, i s'han intentat minimitzar, s'han intentat desacreditar, han dit totes les amenaces que ens fa Putin no ens les creiem o les minimitzem perquè nosaltres estem al costat d'Ucraïna. I aquests dos discursos, que al final la guerra també són discursos polítics a banda de munició que vagi d'una banda a l'altra, doncs aquí s'està intentant mantenir, tot i que amb algunes esquerdes, perquè la Unió Europea no és un bloc granític i les esquerdes polítiques també van apareixent.
Ester.
Molt en línia del que deien els companys, però aviat farem ja 3 anys que va acabar esclatar aquesta guerra, però la Unió Europea realment amb aquesta guerra va fer un pas de madurar, va arribar a l'edat adulta. La Unió Europea no estava preparada per una cosa així, tothom pensava, feia veure que no anava a ocórrer aquest conflicte, finalment va passar, i va ser un punt d'inflexió per la Unió Europea. Com deia el Jordi, s'han passat moltes línies vermelles que al principi es pensaven que no podia ser, i s'estan enviant diners per enviar armes a Ucraïna, cosa que era impensable en un projecte com la Unió Europea, no?
Que xoca directament amb la gènesi d'aquest projecte, no?
Sí, sí, però el que, per exemple, el que sempre ha defensat encara cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, és que diu que s'estan enviant armes per buscar una pau, perquè al final Ucraïna ha estat invaït.
Està bé que ho digui així, però és difícil, no?, d'entendre que s'envien armes per construir la pau. Clar, estem parlant d'una eurocambra, vosaltres ja fa temps que ho noteu, però cada vegada més, i sobretot en aquesta legislatura, l'extrema dreta ja té una presència molt important, no? I també està condicionant segurament aquests relats que dèiem ara i també, al final, les polítiques directes, no?
Sí, realment, ara és el tercer grup i el quart grup a l'Eurocambra. O sigui, tradicionalment aquí hi havia hagut una majoria de socialistes i populars que ja s'havia trencat en les eleccions anteriors i que s'havia transformat després en una coalició a tres de populars, socialistes i liberals. I en aquestes eleccions últimes del mes de juny hi ha hagut un canvi encara molt més gran, situant-se en el tercer i el quart lloc grups d'extrema dreta. Un és el grup on hi ha Meloni i l'altre és el grup on hi ha Orban, i aquests han passat per sobre tant dels liberals com dels verds. Això ha obert un escenari totalment diferent, i bàsicament el que està passant és que al costat de la majoria tradicional de populars, socialistes i liberals, que són els que realment han fet presidenta a Ursula von der Leyen, hi ha una majoria alternativa que ja s'ha vist en algunes votacions, li han dit la majoria Venezuela, perquè per primera vegada va ser amb una resolució sobre Venezuela que es van posar d'acord els grups de l'extrema dreta amb el PP europeu. Per tant, això obre un escenari totalment diferent amb molt més pes de l'extrema dreta.
Clar, però això en què es pot traduir? És a dir, Joan, podem veure un exèrcit europeu realment, com algunes idees s'apuntaven en algun moment? Això és possible ara mateix?
Al final, la Unió Europea funciona per consens, també, moltes vegades, i també funciona per mantenir unes competències dels estats. I els estats també són gelosos de la seva sobirania i, al final, la defensa també és competència dels estats, no? Jo veig complicat veure en aquests termes un exèrcit europeu, però sí que s'està parlant de reforçar la defensa europea d'alguna manera en coordinació amb l'OTAN. No oblidem que aquí La gran aliança atlàntica militar és l'OTAN, però sí que és veritat que la Unió Europea com a bloc es voldria reforçar militarment també, però al final això són competències dels estats i els estats són gelosos de les seves competències i ara amb l'extrema dreta, que hi ha alguns partits que encara intenten defensar més aquesta presència dels estats i que no la Unió Europea es mengi les competències dels estats, doncs veurem més aquesta defensa, no?, de que cada estat pugui ser, sí, tenir la competència del que té.
O el servei militar obligatori, no sé si això també és una opció que podria aparèixer a tots els països europeus.
Clar, això seria una opció que seria, com diu el Joan, competència dels mateixos països. Llavors, podria passar, segurament hi ha països que estarien més oberts a un servei militar, però jo crec que gran part de la població de la Unió Europea és antimilitarista i no crec que els joves europeus acceptessin un nou servei militar. Molts de la gent que ha nascut en els últims 30 o 40 anys no han hagut de viure mai, i llavors això jo crec que realment falta molt per un possible servei militar per tota la població.
Clar, a casa nostra diguéssim que la guerra d'Ucraïna al principi ens va ocupar moltes portades. Ara hi ha també una desconnexió informativa, no seguim minut a minut del que està passant. Sí que expliquem, com avui, en casos d'aquests importants, no?, de míssils que arriben, en aquest cas, a Ucraïna, però aquí la Unió Europea realment és un tema que preocupa, que ocupa també l'agenda política?
Sí, sens dubte. Ucraïna, aviam, és obvi que la Unió Europea no ha parat de donar suport a Ucraïna, això és obvi, i al final d'això també està afectant també les seves relacions amb els altres països. Sempre que, per exemple, Josep Borrell viatja, el tema d'Ucraïna és una de les qüestions importants. Ara també tenim el conflicte a l'Orient Mitjà i evidentment això també està afectant moltíssim, però la Unió Europea ara mateix, la guerra d'Ucraïna està afectant l'origen també de la Unió Europea, està afectant en el seu propi projecte, perquè veu que està en perill el propi projecte de la Unió Europea a causa de la invasió d'Ucraïna, perquè pot afectar també els bàltics. Els bàltics portaven des de 2014 amb la invasió de la península de Crimea advertint que això era un problema i la Unió Europea va fer els ulls grossos i ara està veient les conseqüències.
Hi ha una data, aquesta duresa que porta més l'extrema dreta en la política ja, amb aquests pocs mesos que portem?
Jo crec que ho anirem notant. Ho comentava el Jordi, al final en aquest Parlament hi ha 720 eurodiputats i una quarta part 25%, un de cada 4 eurodiputats, sí, són sí, de grups d'extrema dreta. Per tant, aquesta és una realitat que hi és i la seva veu es farà notar. I també, ahir justament, quan es votaven o s'acabaven de decidir tota aquesta composició al Col·legi de Comissaris, vèiem al final que també la incidència de l'extrema dreta també hi ha tingut algun pes aquí dintre. I per tant, el contrapès de l'extrema dreta es farà notar no només en qüestions de defensa i seguretat, sinó que jo crec que aquesta legislatura que tot just estrenem, perquè estem encara als inicis, veurem una extrema dreta que anirà intentant fer forat dels seus postulats, i jo crec que en algunes qüestions se'n pot sortir.
Per tant, l'euroscepticisme també pot arribar a créixer encara més, no? Si veiem també com a ciutadans que no ens acaba d'arribar encara més tot allò que passa i que es decideix a la Unió Europea, doncs això genera que molta gent acabi desconnectant d'aquest projecte europeu, que és el que ara ens explicàvem, no?
Potser també dependrà de la capacitat dels grups, grans grups tradicionals, més centristes, de contrarrestar, sí, sí, i de connectar.
Ho hem de deixar aquí, Jordi Baró, Joan Reventós, Esther Herrera i Aida Sánchez. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat, un plaer. Bona feina.
Moltes gràcies.
I paciència, que us venen dies macos. Són les 11, desconnectem des del Parlament Europeu. De seguida, més coses al matí de Catalunya Ràdio.